Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964-24-54-41.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
London Bridge da la bienvenida al nuevo curso. Ven a conocer nuestros servicios, cursos intensivos, preparación para los exámenes internacionales de Cambridge y la EOI, clases de apoyo y para universitarios, matrícula abierta. Más información al 663-784-137 o a info@lbingles.com.
Chabrera Agroquímic, dedicada a la distribución de productos fitosanitarios, servicio a fincas y tratamientos con turbo. Una empresa que trata y cuida sus campos. Distribución oficial de SICAM Iberia. Chabrera Agroquímics. Te atenderemos en la calle Borriol 82 de Villarreal.
María Fajardo.
Hola, què tal?
Bon dia, vicealcaldessa de Villarreal.
Molt bon dia.
A qui ens has portat a casa nostra?
Doncs mira, avui és un dia d'alegria i de festa, com han pogut comprovar. Tenim així amb nosaltres a la portaveu de Torreblanca, de Compromís a Torreblanca, que és Míriam Panella. Ella també és la nostra representant a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. I després tenim a Paula Mateos, que és la nostra portaveu a Compromís per Benicàssim.
A Míriam no la coneixia.
Sí que me coneixies, m'has invitat a esta casa.
Sí, però fa... Míriam, pot ser quant de temps? 3 anys.
I 4 també.
Va ser un...
4 o 5.
Va ser un moment en el que vau tindre que vindre a reivindicar, recordem.
Sí, era per la nostra lluita per reivindicar l'edifici del Campàs com a bé d'interès cultural. I vam vindre així, ens vas convidar i això seria prepandèmia.
Prepandèmia.
Sí, seria 2020 a principis.
Sí, dona compte la quantitat de coses que veniu reivindicant. Los joves que sou...
Gràcies.
Em referís per allò de el valor històric que li doneu a les coses, és a dir, no voleu que no tinguem història.
Un poble que no recorde la seva història per la seva identitat. I per això estem així a Villarreal, perquè és un poble amb molta identitat, amb moltes tradicions, i volem compartir-les amb la nostra companya i amiga Maria.
Exactament.
A mi sempre penso que de la gent diuen tu de qui eres? Pues jo sóc dels que defenen lo meu, jo sóc de lo nostre. A mi toca el cor allò que li toca el cor, que li tocava el cor a m'abuelo, a mon pare, i vull que li toca el cor al meu fill. Avui així tenim la pujada del campanar. Com se pot perdre la gent això?
Ja veus.
Sí, és una llestima.
Sí, una de les coses que sempre se comenta així, la pujada del campanar, a més, és que té molt d'èxit i no sé ara... Perquè encara no m'he arrimat, perquè saben vostès que és dimarts i que en dimarts tenim les comissions a la Diputació. Aleshores he arribat fa no res, he pujat de seguida a resoldre unes qüestions que ja he pegat quatre crits. Ui, ja m'ha tocat pegar quatre crits. I després he baixat a rebre les meues companyes. Aleshores encara no hem anat a la pujada al campanar, però les festes anteriors de maig, que vam haver de fer classe dos dies, els xiquets i les xiquetes del poble, clar, fer classe enmig d'unes festes, que és un poc el que ens passa a setembre també, moltes vegades és, per als xiquets i xiquetes estan però no estan, perquè clar, per la vespre estan en les penyes dels pares, tal. Aleshores s'aprofita per a que se puja al campanar, i jo recordo el comboi que portaven els xiquets les festes de maig, que havien anat en tota la seva classe a pujar al campanar, que va ser una cosa que sempre solen acabar al voltant de la una i mitja de la visita del matí, sol acabar-se al voltant de la una i mitja, la pujada del campanar, i l'any passat la van allargar perquè n'hi havia tanta gent que volia pujar, i també s'ha reivindicat moltes vegades el fet de que se podria aprofitar, que no només es farà aquest dia de festes, sinó que se poguera aprofitar a lo millor també les festes fundacionals, per exemple, per a pujar al campanar, que recordem que el campanar... I recordem, perquè a mi m'agrada recordar-ho, i perquè Compromís, com bé hem comentat, som un partit que aposta perquè el patrimoni de tots estiga ben cuidat. I el campanar era del poble, fins a que se va immatricular per l'Església Catòlica, però que el campanar de Vila-real, doncs, era un campanar que era del poble, perquè estava en la nostra via pública, s'havia construït des del poble i des de temps immemorials, ja te dic, fins la seva immatriculació, que va ser el 2016, doncs era del poble. Aleshores crec que aquest sentiment de que el campanar és nostre i que el campanar és una cosa per a que totes i tots el puguem gaudir, és, el tenim tots.
Si no se parlara d'això ara, i tinguera un fum d'anys per davant, en aquest cas, Maria, per a continuar recordant-lo, perquè ho recorda diverses voltes, la gent ho sabria, se'ns hauria oblidat. Perquè, clar, la ciutat de Vila-real, com a que se va industrialitzar tant, corria un perill de perdre totes les o no.
Efectivament, moltíssimes vegades quan les poblacions creixen, sempre el que es posa en risc és el patrimoni propi, no per res, sinó perquè al final també ho veiem a nivell global, com la globalització ens porta de vegades a que perillen les coses que estan arrelades al nostre territori, que és el problema, per exemple, que està travessant, i Vila-real no és una illa en aquest sentit. El problema que travessa ara mateix el comerç local en moltes poblacions és precisament la globalització, i que ara, en vegada d'anar a la botigueta que tens proper de casa, el que fem és comprar per internet, que ens ho porten a la porta de casa, però que són grans empreses que moltes vegades venen d'altres països que no tenen ni els mateixos drets laborals, i per tant no tenen els mateixos sous els seus treballadors, ni la matèria primera és del mateix preu per a poder fer la seva elaboració, i va sempre en detriment de coses que així han estat fonamentals, com el fet d'acudir als mercats, el fet d'acudir al comerç local a comprar, és a dir, tot allò que el que fa és maximitzar els serveis o maximitzar la indústria, doncs també porta de vegades el fet de que perdem les nostres tradicions o allò que està més arrelat al territori.
Clar, entre les tradicions estan els béns, perquè ara parlem de Benicàssim i de Torreblanca també, però així a la ciutat pràcticament estava desdibuixant-se puestos que s'han tingut que recuperar a pico i pala.
Efectivament.
Estàvem perdent, perquè després parlem de les zones, o sigui, de les ciutats que poden ser turístiques, i nosaltres tenim verdaderes meravelles. I corríem un perill molt seriós,
Clar.
Els porxes se van escapar de...
Sí, els porxes se van escapar de la nostra... Miracle. Els porxes se van escapar de Miracle, però se van escapar estos que ara la gent veu, i vosaltres, sí, sí, justament quan heu arribat heu vingut per ixe carrer major que vos porta directament als porxes, però la plaça està documentat que era totalment porticada, i n'hi ha porxos que malauradament s'han perdut. Aleshores, crec que n'hi ha qüestions que sí que és... inherent a la història o al desenvolupament de dels pobles i ciutats, que fan que la ciutat que teníem dibuixada en el plànol, per exemple, de Martí Viciana, no té res a veure amb la ciutat que tenim actualment. També teníem la Torre Motxa, no era l'única torre que teníem a Vila-real, n'en teníem quatre. I després ha anat perdent-se, però allò que tenim actualment, siga de l'època que siga, doncs hem d'anar recuperant-ho. Fa 20 anys, quan jo anava a escola, no tenien Vila Filomena, que és una de les primeres poblacions que se van posar a viure a Vila-real, perquè Vila Filomena ve de l'època de la prehistòria i això no se coneixia. Aleshores és anar-se'n molt arrere en la història, però ho hem recuperat fa relativament poc i ara els xiquets i xiquetes que estan en escola sí que poden conèixer que Vila Filomena estava present.
Per això de recuperar els actes, per exemple, posar en valor els noms que són d'ací de la ciutat, no sé si en les vostres pobles, en aquest cas Vila-real i ciutat pels habitants, vos veu una situació així, per exemple, a Benicàssim?
Bueno, jo crec que és molt important una cosa que acabé de comentar, Maria, i és que els xiquets tenen que gaudir aquestes coses i aprendre a estudiar-les. Entonces, la col·laboració de les escoles en que els xiquets coneguen el territori i la història del poble que els envolte, i no només se tracta de la gent que és nascuda en el poble, és que la gent que arriba a fer este poble seu també té que saber a quin territori arriba i quines són les tradicions, i està bé que se transmetisquen, no, als xiquets. És veritat que en Vila-real teniu una cosa que en Benicàssim en vegem, i és aquesta tradició de posar els vostres noms a la gent, no? A la gent del vostre poble, perquè avui mateixa és la trobada de les Gràcies.
Sí.
En Benicàssim és veritat que allí tenim tres patrons, que són Sant Antoni i Sant Àgueda, els patrons del poble, i Sant Tomàs, el patró de la Iglesia, i és veritat que, a pesar de ser els patrons del poble, no és una cosa massa comú posar els noms al poble, tot i que sí que n'hi ha gent que afortunadament posa aquests noms. I nosaltres, bueno, l'any passat vam voler posar en valor això, un poc prenent el vostre testic, no? Perquè la gent que agarra aquest nom, que és el nom del poble, pues una manera de donar-li també visibilitat, i vam fer la primera trobada d'àguedes del poble, perquè també en tot això de els pobles i el dia a dia, no, se mos oblide que a vegades xicotetes coses, sobretot per lluites com la lluita feminista, també sumen.
Claro.
I al final nosaltres a Santa Àgueda pareix que la tenim ahí un poc relegada, i vam voler donar-li esa importància tant a la nostra patrona com a les dones que porten el seu nom, i van fer la primera trobada d'àguedes, que no és tan nombrosa com la trobada de Gràcies, però bueno, igual en un futur...
Poc a poc, eh?
Esperem que... Però ho van fer des de Compromís, no va ser una trobada institucional, i bueno, no mos importaria.
Si Compromís estiguera governant, se faria institucional aquesta trobada?
Pues mos agradaria, eh? Per què no? Per què no? A lo millor seria una manera de que la gent del poble també s'animara a posar el nom dels patrons als seus fills i filles, no?
És que quan algo el mires i el mires en cariño, automàticament aquest cariño se traslada i com que té més valor. És veritat, jo sempre, a més ho dic, sí, sempre.
És un dia superbonic, perquè al final, sí, si naixes a Vila-real i te posen Gràcia o Mari Gràcia, o en maig igual, te posen Pasqual, saps que tens garantit que un dia és el teu dia a les festes del teu poble, perquè a més ens acompanya que tenim els gegants, tenim a Pasqualet i Maria Gracieta, que participen d'aquest acte, i a més a mi me pareix un dels actes més bonics que tenim en les festes, perquè jo, que no tinc la sort de ser Gràcia ni Mari Gràcia, però que és un acte molt bonic i que tinc una Mari Gràcia molt,
claro,
prop, i tots ho saben. Aleshores sí que he participat molts anys d'aquest acte. Cada any hi ha gràcies noves. És que cada any hi ha bebites que els han posat Gràcia o Mari Gràcia, i és molt bonico.
És un nom, sí, bonico, a veure, Àgueda és bonico, Gràcia és bonico, però jo tinc un fill i no li he ficat Bartomeu. Que Sant Bartomeu és el patró de Torreblanca, no tinc res en contra, algun nen hi ha a Torreblanca, però jo no li he triat ese nom per al meu fill.
Perquè nosaltres tenim la sort de que tant Mari Gràcia com Pasqual és molt bonico.
No, l'han fet bonico. Igual, si en Torreblanca començaran a fer-lo bonico, jo recordo un nom com és Leonor, que al principi allò era tal, i al final ja van veure xiquetes, li van posar moltes xiquetes Leonor.
També tenim a Sant Antoni, a l'hivern, Sant Antoni i Santa Llúcia, que són les festes també molt importants.
Bueno, Lucía
n'hi ha moltes, eh? Però sí. Llúcia... No.
Sin embargo, Llúcia és preciós.
Sí, però no... El reivindicarem.
Què me contes de Torreblanca?
Què te conte? Pues mira, nosaltres no tenim la tradició tan bonica que dieu ara de les gràcies, les pasquals, però sí que crec que és important el que estàvem parlant de... sobre el tema dels fets, sinó els edificis històrics que han desapareixent, perquè malauradament tant pobles com Benicàssim, Vila-real, Torreblanca, tenim un urbanisme,
claro,
que ha anat llevant de banda, en contra de pensar que això era històric, que era antic, que tenia valor, ho han considerat erròniament vell i ho hem anat apartant, reemplaçant-lo per noves construccions. Per exemple, al meu poble, hasta no fa tant, jo no ho he conegut, però sempre se diu la zona dels antics llevadors. Quants pobles han conservat els seus llevadors?
Home, pareix preciós el llevador.
Nosaltres
allò
no
l'hem és... Sí. O sigui, un llevador és preciós.
És un patrimoni que de no fa tants anys que les dones anaven allí, anaven a llevar. Ara mateix en alguns pobles s'han reconvertit en on fan a lo millor concerts, i dius, ostres, que pena que el meu poble no ho hagi conservat. Lo que és veritat és que hem de conservar, ara que estem en ambient de festes hacia Vila-real, i ser patrimoni immaterial per a transmetre'l també als més xicotets i que coneguen la història del seu poble, festes a lo millor fundacionals... A mi m'ha cridat l'atenció que a Torreblanca molta gent no sap per què se diu Torreblanca, no sap d'on ve el nom del seu poble. I això també és una tasca que hauríem de fer els majors, o s'hauria de fer des de les escoles, explicar la història. Ve de... Abans se pensava, molta gent se pensava que venia de Doña Blanca de Cardona, perquè n'hi ha una torre que on la torre li se diu la Torre de Doña Blanca, però aquesta Torre de Doña Blanca és molt posterior al nom de Torre Blanca. Aleshores se pense que la Torre Blanca era la iglesia fortalesa, no, la iglesia fundacional que està a la part alta del poble, al Calvari, que és l'actual església de Sant Francesc. I que això, divisat d'altres llocs, hi havia com una torre blanca, i d'allí, pues, torre blanca, pues, això no en tenim. I això n'hi ha molta gent que no ho sap.
Pues mira, veus, ara igual n'hi ha gent que s'acaba d'assabentar perquè ho acabes d'explicar. Per això és tan important que expliquem aquestes coses, a més de la vida quotidiana, perquè ara si voleu encetem un melonet d'estos bons.
Vinga.
Vinga.
Què vos pareix lo de la taxa del fem?
Ui, qui no ha parlat de la taxa del fem?
Sobretot perquè estem les... som quatre dones, responsabilitats mil, però cada una té una... Què diguem? És el... ho porta més en primera persona o no, eh? Mm. Perquè per exemple així la vostra companya Maria Fajardo se ho ha menjat sencer
en pataquetes,
però vamos, des de dalt hasta baix.
Nosaltres diferent perquè estem a l'oposició, aleshores tenim les dues,
sí,
visions.
Però tu dona compte, quan i com esteu vivint-lo, cadascú. Mm.
I a més, també crec que en el cas de Torreblanca és diferent també perquè pertany a un altre consorci de residus, aleshores el cànon també és diferent. Veus? Jo és que ara que ho he tocat, ho sé, jo ho he tocat, jo ho sé.
Crec que estem en el mateix, tu i jo, no?
No
sé
el cànon, però vosaltres ja pagàveu algo de FEM, potser? Perquè Vila-real, igual que Benicàssim, i crec que el tercer municipi era
Alcora,
eren els tres municipis que no tenien absolutament
Benicàssim,
res.
Vila-real i Alcora no se pagava res.
Res, no,
no,
res directe.
En Torreblanca no teníem taxa municipal.
Però pagàveu, perquè vos heu gestionava la Diputació. Per
pagàvem,
això no
pagàvem. Paguem la taxa del Consorci de Residus de Diputació, i ara la que s'ha implantat és la municipal de transport.
Però així les teues companyes no pagaven
absolutament res.
Ah, mira les elles.
No. Res, moratos de 0 a 100 enguany i perquè s'acabava el termini.
Que bé, no?
Sí. Quan els dos pobles, que crec que també és una similitud de Benicàssim i Vila-real en aquest sentit, els dos pobles han apurat fins a última hora per a traure aquesta ordenança, quan els dos governs eren de majoria absoluta des de fa anys.
Sí,
en el seu cas del Partit Popular i en el meu cas del Partit Socialista. Però el mismo és...
I el hàndicap de Benicàssim és que, Benicàssim, a més, l'any passat havia, des del govern municipal del Partit Popular, s'havia pujat un 15% l'IBI, sabent que estàvem al límit de la taxa de FEM que es tindria que implantar, que no seria menys de 100 euros per família, els afortunats, perquè n'hi ha famílies que estan pagant amb un to més de 100 euros, perquè la valoració que s'ha fet, en, almenys en Benicàssim, ha sigut per el valor catastral. Llavors, n'hi ha vivendes
igual
que estan pagant molt.
Ojo, igual que si a Vila-real, Maria, perquè a tot això, Benicàssim, en este cas, tu estàs a l'oposició, Maria està governant i, a més, és la... diguem, responsable d'aquesta àrea.
Sí,
efectivament. Però és el que volem... Bueno, jo penso que sóc la responsable d'aquesta àrea perquè així se produeix un pacte de govern en el que se signa en juliol de l'any passat, vostès ho saben, agarrem les nostres delegacions en setembre, de fet, és el primer any, podem dir que estem d'aniversari, perquè sí. Vam agarrar les nostres... Sí, sí, vam agarrar les nostres delegacions fa un any, en festes de setembre de l'any passat. Aleshores, clar, aquesta ordenança ja estava redactada. De la millor manera, supose que han pogut redactar-la, però aquesta ordenança és la primera vegada que comença a caminar. La gent comenta, o el que sentim a les xarxes socials moltes vegades també, és el, i fins i tot la demagògia que fa el Partit Popular sí. respecte a aquest tema, és que s'atreveix a vindre a la ràdio, a ir mateixa, sí. o a ir és quan va penjar el vídeo almenys, insinuant que, ja veus tu, que s'havia ficat la taxa de residus quan no n'hi havia res nou. No, és que la taxa haguera estat compromís en el govern, o no haguera estat compromís en el govern, anava a estar perquè és per llei, i el que sí que ha fet compromís, que no havia fet ningú abans, és traure el contenidor marró al carrer, que el contenidor marró justament és l'únic que no se paga. És a dir, si aconseguirem que la gent fera la separació adequada i tirarem cada cosa al seu contenidor, l'únic que repercutix a les butxaques dels vilarealencs i vilarealenques i per la qual cosa paguem és el transport que s'ha de fer de les nostres restes, és a dir, del contenidor gris, a Albacete o Ciudad Real. I paguem per el contenidor gris. La resta, si està separat, no se paga. I el contenidor marró, així no el teníem. Aleshores, tota aquella matèria orgànica que hauria d'anar a ese contenidor marró, fins a el mes de gener, que arriba a Compromís, a traure-la al carrer, s'estava tirant al gris, incrementant el cost que això suposava per a l'Ajuntament.
Te diré més, en Benicàssim no tenim contenedor marró. Pues... Igual perquè no entra compromís al govern.
Bueno, a Torreblanca està el PP i tenim contenedor marró i jo faig l'orgànic i quan se tapa del contenidor marró l'única bolsa que n'hi ha d'orgànica és la que jo porto de casa. Vull dir, això...
És a dir, dona't compte, tres punts de vista distints jo ves que res perquè la gent ho escolte i, ojo, i és el mateix partit, dos en oposició, un governant, quan parla un que no té encara el marró i està en l'oposició, l'altre que té el marró i no n'hi ha educació.
El marró tenim tots,
ambiental. El marró tots. Però... pense que sí que estem, nosaltres ho tenim molt clar en Compromís i crec que això ja no és un valor de Compromís sinó que són valors de les persones que formem. Al final no són... No, els partits no fan a les persones, sinó les persones també tenen molt de ficar, perquè a lo millor Maria és totalment diferent segurament que el portaveu que havia abans, Paula també, jo també, vull dir, cada persona aporta també la seva manera de ser al col·lectiu i al partit. Nosaltres ho tenim molt clar, claro, Maria està en govern, és diferent, però el que sí que hem de tindre clar és que qualsevol acció en matèria de gestió de residus ha d'anar acompanyada d'educació ambiental, perquè si no dona igual que poses el contenedor marró com si fiques un unicorni, vull dir, no vas a aconseguir res, necessites acompanyar-ho de moltíssima educació ambiental.
Sí, els nostres menuts estan molt ben educats, ens renyixen ells i clar, nosaltres estem, jo parlo de mi, potser vosaltres no, sou més jovens, nosaltres estem en eixa part en la que tot valia. Entonces, esta educació ambiental, perquè clar, a Vila-real ha hagut una educació ambiental, de fet, avui es fa també un... No, ahir, a la plaça, si te'n passes,
el dia de les paelles,
te se talla la llioli. És a dir, se fa esta educació ambiental. Ara, sí que vos he de dir que jo no sé en many casos, per exemple, que esteu a l'oposició, si el govern és el blanco de tots els males per allò de la taxa de FEM.
El govern, vols dir? El govern
sí, el que està governant.
Està clar que en això de la taxa de FEM el que governa
és el que paga el pato.
És el que paga el pato. Però n'hi ha moltes maneres de fer les coses, no? Tu dius, teniu tres punts de vista. És que cada poble és una realitat. Nosaltres quan ens reunim i parlem dels nostres pobles, ja no només és que estan governant i és que no ho estem, sinó cada poble té una realitat i necessita unes coses perquè cada poble és diferent. I està clar que el que governa pot fer les coses de moltes maneres. En Benicàssim, nosaltres ens queixem de que les coses no s'han fet bé. Si tu, com bé ha dit Maria, estàs governant, no ens oblidem que la senyora Marqués porta, esta serà, crec, la tercera legislatura d'alcaldessa, però n'ha passat dos més de regidora. És a dir, en una d'elles va fer el famós catastrazo en el que es va demanar tot això de la revisió catastral i va pujar tant el preu de l'IBI gràcies a ella en el nostre poble. Entonces, si tu portes tants anys governant i ja sabies que esta tassa tenia que vindre i damunt puja ese IBI i damunt el nou contracte de l'aigua que fa uns mesos que s'ha aprovat i ara estem pagant més de la factura de l'aigua i damunt han pujat serveis municipals com són el cementeri i la grua. Vull dir, és que només fas que pujar sabent que ve la taxa del FEM, tens que tindre previsió, no t'esperes a última hora, no puges tant l'IBI, perquè sempre ese dia que Benicàssim el FEM se pagava dels diners que se recaudaven de l'IBI.
Igual que sí a Vila-real.
Exactament.
Pues, a tots els puestos.
Claro, no puges l'IBI un 15% si saps que estàs al límit i que tens que implantar la taxa de FEM. És que són les maneres de gestionar. Portes tants anys al front de l'Ajuntament i no has tingut aquesta previsió. T'has esperat a última hora i damunt has pujat els impostos quan sabies que venia l'aigua, per exemple, i que, a més, seguim en el contracte del FEM caducat en Benicàssim.
Sí,
la licitació
també,
està...
També ho hem comentat en esta casa.
És que portem 7 anys en el contracte caducat i estem ara pendents de la licitació. Però a aquesta licitació... s'han presentat dos empreses només. Vull dir, igual n'hi hauria que pensar per què només en un poble com a Benicàssim només han presentat dues empreses per a la licitació.
Bueno, jo he vist coses més brutals en el poble de Benicàssim, allò de que te demanes una documentació i tens al funcionari al costat.
I a la regidora de l'àrea en l'altre costat, mentre la consultes en un ordenador.
És que no te dona temps, i jo dic, mare, que nervis, no? És com estar allí. Maria, s'ha fet bé en Vila-real?
Jo no pense que siga la ordenança perfecta, evidentment, crec que n'hi ha moltes millores a fer.
L'has fet a tu o l'has heretat?
La hereta, evidentment, no l'he feta jo i a més tampoc l'ha feta el regidor anterior. Les ordenances les fan uns tècnics i nosaltres concretament per a fer la ordenança, ho dic perquè he d'agrair que el regidor anterior, el regidor que m'ha precedit, Jesús Madrigal, me va convidar a que poguera participar de les dues o tres últimes reunions que es feien per a que jo sabera explicar la taxa quan me tocara explicar-la a mi, perquè el marró me l'anava a menjar jo. En una consultora de la nostra ciutat agermanada de Vilanova i la Geltrú i mos van donar dades del ministeri de comparatives de moltíssimes taxes de residus del nostre voltant, quines bonificacions podia contemplar la llei, quines no, però què suposava, que crec que és ahir on s'ha errat d'alguna manera per part del govern, què suposava posar la taxa tan tard. Quan tu apures fins a última hora, val, que te'n vas al límit de data que tens per a treure aquesta ordenança i per a començar a cobrar la taxa, el primer any que s'implementa aquesta taxa has de fer el cens de la taxa, tant a nivell comercial com a nivell domèstic. Quan tu fas aquest cens sempre n'hi ha errors, perquè a un li poden estar cobrant una taxa que no ha de cobrar. O sigui, que no ha de pagar realment. Que no ha de pagar realment, per què? Doncs perquè és un local buit, perquè és un establiment que té una activitat comercial que no és la vertadera, perquè té un gestor de residus propis i no fa ús del que és assimilable a domèstica per part de l'Ajuntament, perquè se pot beneficiar del que és la bonificació, per exemple, de donació de productes a entitats del tercer sector. És a dir, que n'hi ha errors que quan tu t'esperes a última hora a traure la taxa, i aquests errors ara els hem de corregir, tots els que trobem, de totes les reclamacions que puguem vindre, conforme se li vaig notificant a cada persona o cada comerç o cada activitat empresarial la seva taxa de residus que ha d'abonar. Clar, a banda d'això, quan és la primera vegada, no se pot domiciliar. Són notificacions individuals que cada persona haurà d'anar a pagar. Aleshores, la bonificació que permetia la llei estatal, que ha fet que totes les ordenances s'adapten a ella, que permetia que aplicares una bonificació per domiciliació, Vila-real no la pot aplicar. Perquè és la primera vegada que se fica aquesta tassa. La podrem aplicar a partir de l'any que ve,
claro,
però enguany no.
Ens diuen, i per què tot això no ho han fet abans? Per a que nosaltres no passarem per tot això.
Efectivament, doncs això és el que m'haguera agradat a mi. Però és molt fàcil dir-ho ara, però jo ho tinc fàcil de dir ara perquè jo és ara quan estic governant. No estava governant la legislatura passada quan ja sabia que això anava a vindre. Però al final crec que n'hi ha que assumir les conseqüències de les coses. I crec que moltíssimes bonificacions que se podrien haver aplicat a la nostra taxa o anar en més amplitud de mires o haver fet més comparatives, se podria haver fet si s'haguera comptat en la previsió. Després, la queixa de la gent o la reivindicació de la gent, així afortunadament no hem passat pel que passa a Benicàssim, que se va pujar l'IBI l'any passat o fa dos anys per a saber que tenim que aplicar una taxa de residus ara a Cielibi. De fet, en quan se va implementar la taxa de residus se va passar un 2% i enguany la gent està pagant un 2% menys d'IBI i ara estava previst que per a l'any que ve doncs se torni a reduir entre un 3 i un 5% de l'IBI més. Aleshores, sumat, serà aquesta pujada que, malauradament, vam tindre de l'IBI fa uns 6 anys. És a dir, tornarem a pagar el mateix IBI que fa 6 anys. Vale. S'estan prenent mesures, però podríem haver-les pres antes i la queixa de la gent no seria tal si haguérem dit a la gent la veritat també des de primera hora. La veritat en tant en quant a que tu no puges el IBI com a administració pública perquè te fas a falta quan són pobles que no tenen taxa com l'Alcora o Benicàssim, perquè estàs pujant el IBI per pagar la basura. No. El IBI és una cosa i és un ingrés que entra a l'Ajuntament. Però tu, els residus, o la neteja viària, o el que siga, el servei que prestes al veïnat, el pagues de fons propis. Els fons propis són l'IBI, per supost, però també és l'impost de circulació, també són els guals, també són les multes que puga recaptar l'Ajuntament, també són el PIE, que són els ingressos de l'Estat, també són els fons de cooperació de la Generalitat, és a dir, són tots aquells diners que ingressa el poble
les
per part
supramunicipals, les subvencions,
la taxa turística, si la tinguérem.
Efectivament. Tot allò que ingressa el poble és els fons propis que en l'Ajuntament de Vila-real se destinaven, en este cas, fins a que ha existit la taxa, per a pagar els residus i la neteja viària. I altres coses, evidentment. Però que no sé, crec que haguem hagut de ser més transparents. Pugem l'IBI per necessitats. Quines necessitats? Vàries. Però no diguem que pugem l'IBI perquè així no paguem taxa de residus, perquè no és veritat. Perquè ara que t'obliguen a fer una taxa de residus que no siga deficitària, t'han pillat con el carrito del
lado. La taxa de residus se pagava igualment, lo que passa que ara te diu la llei que ha de ser una taxa transparent.
Efectivament.
I que ha de tindre un nom i cognoms en referència a aquesta taxa. Abans anava camuflada en altres impostos. A Torreblanca, per exemple, anava camuflada dins de l'IBI, perquè és l'impost que més quantitat se recapte, però això no vol dir que no se pagara. Lo que ara te diuen de a on. I jo quan has comentat lo de la taxa del FEM, a mi lo primer que se m'ha vingut al cap és la paraula responsabilitat, perquè crec que a part de que encara que hem estat nosaltres que estem a l'oposició a Torreblanca, crec que hem actuat en responsabilitat. No hem carregat en l'equip de govern, que és del PP i Rosana Villanueva, i la independent que abans estava en el PSOE i ara també val per al PP, perquè creem que és irresponsable dir això és una cosa de l'equip de govern, no, és una cosa que ve per llei, que ve d'una directiva europea que ja ve des de l'any 2008, que després, per la llei d'economia circular que s'ha fet en el govern central, nosaltres hem d'aplicar una taxa en nom i cognoms. En Torreblanca passa el mateix, se van augmentar l'IBI, no sé si eren 16 punts, que era quasi un 30%, i després d'augmentar el IBI, que això va ser una càrrega de tribut molt alta per a un poble que és el tercer més pobre de la província, després implantes una nova taxa. La càrrega tributària era prou, la càrrega fiscal era prou alta i nosaltres de Compromís li vam dir per què no baixeu l'IBI i si voleu aneu fent una pujada progressiva, per què no mireu les dades del Consorci de Residus a veure qui està anant a l'ecoparc a reciclar i ja està estalviant en aquest transport.
Clar, mesures. Per què no baixeu l'IBI en Torreblanca? En Benicassi li vau apostar també? Li vau suggerir també perquè no baixeu l'IBI?
En Benicassi em vam suggerir que no pujaren l'IBI. És que l'aprovada de
l'IBI
del 15% va ser l'any passat i tenim en compte que el valor cadastral en Benicassi més amunt o alt perquè recordem que encara que parlem de percentatges i en això s'escuden, no? Quan votàvem la pujada de l'IBI dient és que n'hi ha pobles que tenen l'IBI més alt, no tenen més alt el percentatge, però això va en valor catastral i un percentatge més alt no vol dir pagar més diners. Nosaltres sí que hem reclamat molt en Benicàssim la informació, la falta d'informació. Com ha dit Maria, és una taxa que ha arribat nova que als nostres pobles no es pagava i el problema que ha hagut a Benicàssim és que la gent no ha sabut o no sap per on venia el rebut, si tenien que replegar-lo, si era certificat o era
online.
Si
ho he viscut aquest estiu. Exacte. Tot això. Així en Vila-real, Compromís també apunta que el que se té és que baixar l'IBI.
Sí, clar. I a més, una de les coses que vam vindre així a reivindicar-les, crec que van ser les anteriors festes, diria jo, perquè era quan estàvem a això, és que l'IBI ha estat congelat un temps, se va pujar també fa un temps, i quan ha entrat Compromís, el primer que se va fer va ser apostar per la baixada de l'IBI. Se va baixar el que podia ser, perquè vam atendre els percentatges, que ja ho vam explicar també, que suposava a nivell de comptes que se baixara l'IBI en Vila-real, i nosaltres ara seguim dient que és l'IBI l'impost que ara mateix tenim capacitat d'abaratir i és el que hem de fer. Ara bé, també he de dir una cosa pel que comentava Paula, de la manca de transparència. Nosaltres així, i crec que és una cosa que s'ha fet o que almenys hem intentat fer des de que estem nosaltres en òrgans de responsabilitat, i és també sempre que fa falta seure als partits de l'oposició per explicar-los les coses. És a dir, les dades de la taxa de residus, les dades que ens va elaborar esta consultora que nosaltres hem comentat, que ens va facilitar dades del Ministeri i que ens va fer un seguit de diapositives per a que tinguérem dades escrites i dades brutes del que és, quan parlem de brutes és que no estan manipulades, del coeficient que es paga en altres ciutats i de models d'altres ciutats, vam fer una reunió, vam fer un seminari en els grups de l'oposició, per tant, de transparència, si no es poden queixar, i que els ha pillat de sorpresa, tampoc.
Compromís per Benicàssim, per Torreblanca, per Vila-real, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Susana.
Saltaremos por los aires bajo columnas de fuego. 24 horas nos quedan, ya importan menos las penas que antes nos dolían tanto. Bailando.
Les 2:01, fins demà.